enfatitzant les tasques que el caudillo ha encomendado a los universitarios. Però això no és res, no només feia discursos, no. No. Acaba, traga, traga.
No, no.
Tota menja, la... menja, tranquil, ja ho farem. Ja.
Mitja safata de matller.
Ja està. Tu sobretot menja i després ja pots parlar.
No, perdoneu que ha estat un pinyó d'una...
Sí, sí.
A la facultat de dret de la UB, Porta va instal·lar una mena de xeca.
La xeca pels de la ESO.
Sí.
I pels de la informe PISA.
Sí.
És una presó clandestina.
No, i de mala llet.
On ell...
No, si és presó clandestina, se li suposa la mala llet. No?
Imagina't.
Pues allà ell mateix dirigia els interrogatoris als estudiants sospitosos de no ser suficientment addictes al règim. Segons explica Pedro de la Vega a la pàgina 123 de la seva crònica de l'antifranquisme, que té un títol també molt, molt críptic, los interrogatorios de los sospechosos los dirigía personalmente Pablo Porta, actuando en la más completa impunidad.
Oh. És a dir, tu eres un estudiant als anys 40-50 que no eres massa addicte al règim, el sindicat del seu que dirigia Pablo Porta et deia, tu, ven aquí, pelanes.
Que hem de parlar.
Et baixaven a una xeca, a una habitació que hi havia... T'interrogava personalment Pablo Porta. És a dir, Pablo Porta fotia pallisses als estudiants.
Bèstia.
I recordem que estem parlant d'un tipus de gairebé 1,90 m.
I catxes.
I que era campió de boxa dels pesos semipesats. O sigui, no t'estava interrogant qualsevol persona.
No.
O sigui, ell fotia pallisses als estudiants. O sigui, cosa que Rubiales no ha arribat encara.
No.
Esperem. Ell estava protegit. Ell, si Rubiales et donava un piquito, ell et donava dos hostiazos. Ell estava protegit per un sinistre personatge de l'època anomenat Bartolomé Barba. Bartolomé Barba era un militar que el 1936 es va sublevar contra la República de València, era amic personal de Franco i que va ser de l'any 1945 al 1947 governador civil de Barcelona i que va tenir en Porta, Pablo Porta, el seu principal matón en la lluita contra les seves obsessions, que eren dues. La principal obsessió era el FUC, el Front Universitari de Catalunya, que era una organització clandestina d'universitaris que eren antifranquistes. I també lluitar contra la senyera, perquè hi havien hagut certs actes en concerts a l'Orfeo Català, o que sí, que hi sortien senyeres, o es pintaven senyeres. I això no
li feia...
I aleshores ell tenia el seu lucabraci, era Pablo Porta. Oh. Amb aquests serveis a la pàtria va pujar, òbviament, com l'escuma. Es llicencia amb honor per la Universitat de Barcelona en dret, es doctora a Madrid i guanya la plaça de professor de dret internacional a la Universitat de Barcelona. Però primer és president de la i a la seva carrera esportiva, primer és president de la Federació Catalana de Boxa, que és el que sabia, i després de la Federació Catalana de Futbol de l'any 64 al 75, any en el que passa a ser president de la Real Federació Espanyola de Futbol, un dels nomenaments fets a dit pel franquisme, que estava a les últimes, estem parlant del 75. Porta va ser un exemple del que es va dir de el atado y bien atado. El ministre Fernando Herrero Tejedor, que era ministre secretari general del Movimiento, el proposa com a candidat de la Federació Espanyola de Futbol. I quan el proposava Herrero Tejedor, ningú té gust de presentar-se en contra. I va ser una elecció, òbviament, democràtica. Començava la llarguíssima era Porta. I si us penseu que això de Rubiales és gros, seguiu escoltant.
Barça, hombre! Barça, Barça, bonic, ara apareixeria Vicenç Martí, perquè...
És
plorant,
bonic,
plorant.
És bonic.
Però primer anem al tema polític. El seu nomenament, que em diu el Santi, dels últims del franquisme, perquè ja estem parlant del final del tot, i el que més va durar... El va entendre com... Ell va entendre això, aquest nomenament, com una missió. Havia de seguir combatent el catalanisme. Però els demòcrates, aleshores, no es callaven. Es van recollir signatures per forçar la seva dimissió, entre ells del propi Jordi Soletura. El diari Avui va iniciar una campanya que ell va contrarrestar amb una campanya del diari El Alcázar, que va escriure i... Atents, perquè això és un atac contra la... Això que som espanyols, no som espanyols, és un atac contra les interesses espanyoles.
Que hi ha diaris com el Alcázar. Bueno, sí que n'hi ha, sí.
però és un atac...
El que no escriuen és amb aquest castellà.
Sí, perquè és una sintaxi, una bogeria. Lo que es indignante es que sean separatistas y comunistas catalanes de esta hora los que, por fobia contra lo español y lo civilizado que, con el catalán noble, coincide en el señor Porta, se quiera juzgar demagógica y revolucionariamente a un hombre y a un directivo del fútbol catalán y español como es el señor Porta, antes de que los acusadores tengan el valor de denunciar ante los tribunales el tanto de culpa.
Evidentment, a un tio com ell, una campanya de l'Avui i una recollida de signatures de Rojeras no el va afectar el més mínim. És més, va contraatacar el 6 de febrer de 1976, enmig de la polèmica, una polèmica en la que també, o sigui, el diari Avui era el que portava la campanya contra Porta, perquè deien que un home que havia sigut designat clarament per Franco no podia dirigir el futbol espanyol, per molt català que fos. I també es va fer així una revista, que era molt famosa a l'època, la revista Por Favor. A la revista Por Favor escrivia gent com Vázquez Montalbán, Manuel Vázquez Montalbán, que va escriure un article que es titulava A por la ruptura futbolística, on Vázquez Montalbán escriu per primer cop el terme búnker federativo. També escriu Joaquín Ibars, que escriu un article també molt conegut a l'època, es deia Porta dimite, la democràcia no te admite.
Hosti, que bo.
Però en aquest ambient, que estava molt caldejat, el Màlaga visita...
Estem parlant de l'any 76, eh?
Sí, sí.
Vull dir, el Màlaga... estabilitat no n'hi havia, eh?
El Màlaga visita el Camp Nou, i en aquest partit, gràcies al diari Avui i a les organitzacions catalanistes, es preparen grans actes de reivindicació catalanista que es podia fer. És a dir, porteu tots una senyera al Camp Nou, que es vegi la bandera catalana, total. Cantarem els segadors, totes aquestes. I a Porta diu... Que se me está revoltando el gallinero. I aleshores Porta truca al seu amic Pepe Plaza, el jefe dels àrbitres. Pepe Plaza és el senyor que va dir: mientras yo sea presidente de los árbitros, el Barça jamás ganará la Liga.
Oh, fàcil.
Cosa que va complir, però que no és Negreira, no us preocupeu.
Hosti, que fort.
I designa un senyor com a àrbitre del partit que es diu Melero Guaza com a àrbitre. I la munta grossa. Expulsa a Johan Cruyff, que se'n va acompanyat, la famosa imatge de Johan Cruyff marxant acompanyat de dos grisos,
de dos membres de la Guàrdia Civil,
policia nacional.
Sí,
perquè el Melero Guaza va dir que li havia dit Melero Maricón, i Cruyff sempre li va defensar que va dir Manolo Marcallà, que li havia dit a Clares Manolo Marcallà. Bueno,
famosíssim.
Però és que en aquella època, imagineu com estan els ànims al Camp Nou, a finalitzar el partit, i el Barça va guanyar 2-1, eh? O sigui, no van aconseguir... es va liar la de Sant Quintí. Incidents, 10 detinguts, la unitat mòbil de televisió espanyola cremada a la porta de l'estadi.
Hosti, què dius?
Això sí que era protestar i no posar una pancarteta de la Masia no es toca.
No, però la veritat és que no només eren temps de canvi en les reivindicacions nacionals, també hi havia molta reivindicació obrera, i els jugadors no es volien quedar enrere. Es crea l'AFE, on un jove, Vicente del Bosque, és un dels dirigents destacats que lluita per erradicar el dret de retenció i guanyar sous justos que renten a veure amb els que ara ja sabeu que guanya molta pasta. Del Bosque recorda a Porta com alguien que habla de una forma que pretende envolverte. Maneja muchos presidentes de clubes. Mueve a casi todo el mundo. De mediador, nada. Pero a mí no hay quien me saque de que los futbolistas tenemos razón. Últimamente están intentando desprestigiar a las personas. De mí, algunos dicen que ya soy un muerto, que menos hablar y más correr. Del otro, que si gana tanto. Del de más allá, que es del PSOE.
Peligro, del PSOE.
Es a dir, Porta va intentar destruir al senyor que 30 anys després portava el futbol espanyol a ser campió mundial.
I és que la Real Federació Espanyola de Futbol era un reducte del franquisme més gràcia, més ranci en plena democràcia. O sigui, en teoria estava en una democràcia, però la Federació de Alberto, la sede de Alberto Bosch, era... queda molt ben retratada a un llibre boníssim que es diu Cuando éramos los mejores, pero no ganábamos nunca, que no sé qui l'ha escrit.
Santi Giménez, entre altres.
amb Lu Martín.
Amb Lu Martín.
Sí, que explica com funcionava la Federació Alberto Bosch aquella època. Mira, jo us explicaré dos detalls. Per exemple, Porta no volia aturar-se mai.
Aturar-se de què? Físicament?
Sí, ell tenia el seu despatx a la tercera planta de l'edifici Alberto Bosch. I aleshores el tio deia, voy a comer. Aleshores el tio... voy a comer, i no volia aturar-se. Aleshores, es muntava tota una organització entre la consergeria del lloc, que era un conserge havia d'obrir-li la porta del despatx. Ell havia d'entrar directe a l'ascensor, on altre conserge li havia aguantat a l'ascensor i li tenia oberta la porta. Quan baixava, un altre concessi li tenia la porta oberta a la federació i el xòfer li tenia la porta oberta del cotxe.
Bueno, l'ascensor havia d'estar quiet un moment. Sí, sí, és l'únic lloc, no?
Però, brum, 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 brum. I quan tornava, igual, quan sortia del restaurant, del Falacaín, de Torno, de José Luis, de Danfos, d'allà, de Sador, de Nostierra...
Havien de veure venir, ja.
Emplos del buen comer i del mejor beber. Aleshores, ell avisava. Però, clar, jo vaig parlar per fer aquest llibre amb alguns de que eren els botones d'aquella federació.
Ah, sí?
Sí. I els botones de la federació, a més, eren després els utilleros de la selecció. O sigui, de, quan no hi havia partits de la selecció, eren els uixiers, els conserges, i quan jugaven partits eren els que netejaven les botes i acompanyaven l'equip. Clar, hi havia dies que algú estava malalt i que estava a festa. I el Fèlix, un personatge meravellós, que és un encant de persona, que va treballar en aquella època, m'explicava, hubo un día que yo estaba solo en la federación, dice, porque nosotros estaban enfermos, Antonio, ell era el segon, acababa d'entrar, tenia 18 o 19 anys, i el Fèlix explica, joder, me llaman que venía el señor Porta, dice, estaba yo solo. Tuve que abrirle
la infraestructura de imposible.
Tuve que abrirle la puerta de la entrada de la federación.
Corriendo.
Llamar al ascensor y subir corriendo los tres pisos para abrirle la puerta para que Porta no se parara.
Hosti,
y pudiera entrar en su despacho sin saludar a nadie.
Es increíble.
Y es como entraba.
Es increíble.
A todo eso, yo era un reducto de fascismo. Al mes fascista todos era el jefe de los conserjes, que era un señor que se llamaba Antonio García, al cual era el tío mes garrepa. El tío explican en el libro que fuimos al Mundial de México y volvimos con más material y más balones de los que nos llevamos, perquè robava a totes les seleccions.
Quin animal.
Que era un tio que no els hi donava als jugadors de la selecció espanyola samarretes ni res, era conegut per... I aleshores aquests, els jugadors, li feien moltes putades. Però aquest tio era molt madridista i molt de dretes. I aleshores el Mitchell i el Poli Rincón expliquen que ells entraven al quarto del material, robaven les samarretes i... se les quedaven per ells perquè no els hi donava ni una samarreta. I quan el tio tornava sempre deia «Hijos de puta, me han quitado...» I aleshores sempre deia... I aleshores el Mitchell explica, que diu Gordillo, Mitchell i tots aquests deien «Los catalanes y los vascos». «Es que son unos malos patriotas, joder! Si es que se están riendo de nosotros». És un tipus que en tota la seva carrera, que era Antonio García, perquè veieu com funcionava la federació, a la seva vida sempre es va dirigir a Andoni Zubizarreta com Antonio.
Ah, és d'aquests, és d'aquests un perfil, eh?
Això va, era la Federació Espanyola de Futbol de l'any
de Pablo.
84-86, sí, que hi havia, portaven 10 anys de democràcia, però allà no hi havia democràcia. Però deixem ara...
S'ha dit que hi ha una escola, que una època que la BC deia Julián, Julián Guerrero, Julián Guerrero, Jorge Pujol... Saps?
Recordo.
Vull dir...
És aquella època, més o menys.
Sí, 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 sí.
Però deixem ara el tema ideològic i anem a la pasta, perquè aquí també deixa a Rubiales com un alaví.
Que llanto, la quiniela, ay, que me acertó la quiniela, ay, que me acertó la quiniela.
Aquest tema és recurrent també gràcies a José María García i al seu ¿Dónde está el dinero de las quinielas? Mirarem d'explicar-ho, perquè, clar, les noves generacions...
La gent no deu saber que són les travesses.
Sí, les travesses són una mica...
Ara són totes les cases d'apostes.
Ah, no, hi ha moltes coses.
I ara és Betanwin i tal, però això d'U, 2X i tal, jo crec que... No sé, a veure, les apostes mútues deportivo-benèfiques eren el motor en aquell moment del futbol espanyol. Però Porta no li explicava al govern en què ho invertia. La comptabilitat de la federació era un caos, no sé, no com ara, i ni els inspectors d'Hisenda s'aclaraven. A més, el 82, la federació havia ingressat de la FIFA 4.000 milions de pessetes per la... Òbviament,
que era molts diners, aleshores, eh?
Sí, sí, per l'organització del Mundial, per part d'una societat A3, Ibermundial, formada per la FIFA, la federació i la Fosca, Rofa Sport Management, en seva Mònica. De la que no hi havia...
A Mònica no.
A Mònaco.
A Mònaco.
A Mònaco.
Que si tu montes la societat a Mònaco per organitzar el Mundial a Espanya...
Alguna cosa.
Marramiau, eh?
Sí, clar, cosa.
Això a Rubiales no se li havia acudit, eh?
I ara ja està tot més informatitzat, però en aquell moment, quan sorties fora, era tot molt complicat. Però d'aquesta societat, la Rofa Sport Management, no hi havia cap registre. Els auditors parlaven d'un autèntico rompecabezas. Cualquier empresa privada rechazaría auditar a la federación por falta de elementos. Això va provocar una guerra, govern, federació, i per fer-ho més personalitzat, entre Javier Solana i Romà Cuyàs contra Porta.
Porta el... Romà Cuyàs era el president del Consell Superior d'Esports, sí. El ministre d'Esports d'aleshores.
Sí, sí. Porta, aleshores, va muntar un projecte psicodèlic que ha caigut a l'oblit, però que en aquella època era la bomba. Les apostes alternatives.
Això no us en recordareu.
No.
Es va parlar de muntar una travessa paral·lela que es diria apostes alternatives. Les apostes alternatives era un projecte de Porta que era una quiniela, una travessa, de 35 partits en la que havies d'encertar 7 empats. Vale? Òbviament, per ficar 35 partits a cada jornada, posaves els equips de futbol no professional, equips de segona B, clar, de tercera, clar, o juvenil. Que aquests equips eren els que sustentaven amb el seu vot la presidència de Porta, que a més va demanar, atenció al Getas, un cànon vitalici de cobrar per haver creat la idea. Una idea que estava copiada, existia a Anglaterra, que es deia la supertravessa d'empats, que portava 30 anys funcionant a Anglaterra. Però és que era una època en el que el joc dels esports a Espanya s'estava tornant boig perquè tots els equips no hi havia drets de televisió, no hi havia...
Clar, clar, clar.
Vivien dels socis de i de les travesses. La CB estava estudiant fer una travessa, que l'acabaven d'esfundar, una travessa de bàsquet. El gran pelo blanco, el del pelo blanco, sí. Ramón Mendoza.
Hombre, Ramón Mendoza.
Va muntar la quiniela hípica, que tenia molt
èxit. Sí, 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 veritat.
Això va muntar Ramón Mendoza, hosti, fort, perquè tenia la quadra Mendoza i tot això. Perquè, i aleshores, per fotre el govern, a més que no el deixava fer les apostes alternatives, Porta va intentar fer el sorteig. Atenció, que això és molt fort, que imagineu què passarà, eh? Que tu no sabries el calendari, perquè el sorteig dels partits es faria de setmana en setmana, per saber qui jugaria. És a dir, tu no tindries el calendari complet. Perquè sí, el govern no podia quedar-se a la seva part de les travesses perquè no tindria capacitat per fer totes les butlletes al mateix temps.
Que bo.
I és quan neix, que si ho heu vist alguna vegada que feu travesses, les quinieles en blanc. Que no hi havia els partits, però tu podies posar aleatòriament els resultats i si tocava, tocava.
Hosti, que fort.
Vale, aleshores, el govern... que el Solana, que és un tio també bastant intel·ligent, s'emprenya i diu: a mi no me vas a tocar los cojones con las quinielas. I sabeu què es van inventar per enfonsar les travesses?
Què?
La loteria primitiva.
No!
Sí, senyor.
La primitiva és la rèplica del govern a les
travesses. És la rèplica al govern de les apostes alternatives. La loteria primitiva donava premis de 200 milions de pesos. Triplicava, quadruplicava els premis. La gent que feia travesses va passar a fer la loteria primitiva. Sí, senyors, gràcies al senyor Porta va començar la loteria primitiva.
Que fort.
Sí, sí. O sigui, gràcies al senyor Porta jo perdo un euro cada dia. Però la cosa... no va ser fàcil, perquè els clubs, especialment el Barça amb Núñez, recolzaven molt, molt a Porta, perquè Núñez, de fet, era vicepresident de la federació. Mentre Casaus va sortir dient: facin el que facin, el futbol no morirà.
I visca el Barça i molt bon barcelonista.
Vicente Calderón, que era el president de l'Atlético de Madrid i el president més proper al govern per muntar una liga professional, deia, quan li parlaven dels diners de les travesses o dels que van perdre de pal mundial, y que ningú sabia on eren, que quien debería contestar a esto es José Luis Núñez, vicepresidente económico de la federación.
Oh.
Es el quien maneja realmente los caudales.
Los caudales, ¿eh? Oh, eso es una gran frase. Yo digo ahora y no he entendido. Oh. Maneja los caudales. ¿Qué quiere decir los caudales?
Núñez, en una de las seves aquestes memorables actuacions...
Això és en una assemblea de la Federació Espanyola.
Va sortir a defensar Porta... però ho va fer malament, va fotre la pota. A una assemblea va dir: si hay fútbol es por los clubes. Cosa que va provocar una reprimenda pública a Porta, que deia: querido José Luis, yo diría que esta federación también hacemos algo para que el domingo haya fútbol.
Gracias a la vida.
Hostia, ahí.
Que me ha dado.
Home, és que un programa que és capaç de passar de Jordi Dan a Mercedes Sosa...
Sí, home, sí, que et mereix.
Un premi drac.
Mínim.
Un premi drac a la... No sé. Per què posem a Mercedes Sosa? Perquè tornem a un moment als àrbitres. Perquè durant el curs 81-82 del mandat de Porta va explotar un cas molt sonat. El caso Sosa.
Caso Sosa.
No Mercedes Sosa, sinó no. El caso de Jacinto de Sosa. Jacinto de Sosa Martín era un àrbitre de primera, ni bo ni dolent, que a més de treballar a la Philips, perquè abans els àrbitres no eren professionals, clar, tenien la seva feina, es va matricular, va tenir la idea de matricular-se a la Facultat de Ciències de la Informació de la Complutense de Madrid. I per fer les pràctiques, ell va escriure al diari Pueblo del maestro Emilio Romero, fent pedagogia al reglament i explicant el reglament, cosa que va indignar molt a Porta, que va ordenar el seu descens administratiu per col·laborar amb premsa. El va baixar a segona dient que en boca cerrada no entran moscas, los árbitros no se ponen en el escaparate y bastante tienen con lucirse un domingo ante 30.000 o 40.000 espectadores.
De Sosa va recórrer la decisió al Comitè de Justícia Deportiva i li van donar la raó.
Amb ell? Sí. A l'àrbitre?
Sí, sí. Tornava a ser àrbitre.
També el Comitè de Justícia Deportiva depenia del PSOE i de Romà Cuyàs. Ah, això és una guerra...
Sí, perquè Romà
PSOE... Porta.
Perquè Romà Cuyàs, que era president del CSD, del Comitè, com és, el Comitè Superior de Deportes,
Consejo
Superior de Deportes, tenia molt poder, ara té molt poc, i ja s'ha vist en el cas Rubiales que té poc poder, però en aquell moment tenia molt poder. I bueno, ell tornava a ser àrbitre de primera, però Porta ja li va dir ja, vale, bueno, pues de acuerdo. Què va dir? Que no arbitraria ni un partit en tota la temporada.
És a dir, et torno a fer àrbitre de primera, però no et donaré ni un partit en tota la temporada. I li va dir a la cara, eh?
Com si no...
Vale, jo accepto, m'ha llegat la nota, tu ets àrbitre de primera, vale, no et podia baixar. Vale, no arbitraràs ni un puto partit.
Hosti, que fort. Sí, de sobte va tornar a reclamar. Aquest cop Porta el va descendir. Ara per motius tècnics, va dir, que no donava,
la talla.
Sí, sí. L'àrbitre es va retirar amb una incendiària roda de premsa en la que va dir, aquí, el árbitro que quiera ser de primera tiene que callar. Algunos, o incluso muchos, se plegaron, porque callando y obedeciendo, prosperabas.
Hostia.
Sense dir noms, parlava de tipejos com José Donato Pes Pérez.
Hombre, Pes Pérez.
Pes Pérez, que era l'àrbitre designat per xular contra el Barça en moments clau. Pes Pérez va ser l'àrbitre que més vegades va expulsar Schuster i el primer que va expulsar Maradona.
Sí, ara enteneu per què es va pagar a Negreira, no? Sí. Tot aquest cúmul de fets va fer insostenible la continuïtat de Porta, però ell seguia tenint el recolzament, com passa amb Rubiales, Roche i tal, de les territorials, els àrbitres i els clubs no professionals. Existia un intent de crear la LFP, que ara es diu la Liga, però costava arrencar. I aleshores, el 1984, el govern, amb Romà Cuyàs i amb Solana, tira la bomba atòmica a l'estil que van fer amb Rumasa, amb Ruiz Mateos, o amb Benesto, amb Mario Conde. Es va publicar el decret 643/1984, o també conegut com Decreto Antiporta, segons el qual cap president podia presentar-se a la reelecció qui hagués ostentat aquesta condició durant els tres períodes anteriors.
Bum.
És a dir, a la puta calla.
Acabat, ja.
Porta es va revoltar. I es va revoltar amb declaracions increïbles i sensacionals, dient que no entenia com anaven contra ell, perquè siendo solo soy un insignificante abogado de provincias. O també va dir, i aquesta és la meva favorita, me echan como se expulsa de los cabarets de lujo a gente con smoking por beber una copa de más.
Aviam, quina comparació és aquesta? Això d'on surt? Com s'expulsa la gent que va amb smoking per beure una copa de més a los cabarets de lujo?
També va dir, i aquesta també...
¿A cuántos cabarets de lujos he estado, Porta?
Bastantes.
Con smoking.
També una altra que és molt bona, diu, si és cosa de dinero, perquè li demanaven els diners, li demanaven les comptes i auditaven i no hi havia res, ¿dónde está el dinero de las quinielas? Si és cosa de dinero no hay problema. Las diputaciones no tendrían mayor problema cediendo un par de puntos del 33% que reciben y podrían seguir... Atenció com considera la feina esportiva de les diputacions. Podrían seguir organizando carreras de camas de sillas o cross populares en los que mueren dos o tres atletas de infarto.
¿Qué digo ahora?
Yo soy católico practicante y no tengo odios.
No.
Ni leves ni africanos. Tampoco era racista, ¿eh?
Hostia bestia.
Eso sí, quiero afirmar que me voy formando parte de la historia del fútbol español. Los que me combaten no pasarán de anécdotas.
Buah.
Tot i tenir, oh, sorpresa, el recolzament del Partit Popular, que el va recolzar molt, que titllava el procediment de puro corte stalinista, Porta havia de plegar. Però... That's my plan.
We could do revenge. Sí, surto, perquè... però tornaré.
Exacte, perquè Porta marxava, és veritat, marxava de la federació però seguia el futbol i des d'allà va organitzar la seva revenja. Porta va sortir a l'edifici d'Alberto Bosch i es va instal·lar a Zúric, a on? Al costat dels dos seus amigotes, Avalanche i Josef Blatter.
Hombre, els sospitosos habituals.
Clar. Dios los cria y el viento los amontona.
I el van fer membre honorari i vitalici de la FIFA. Entre els tres van començar a putejar a Espanya. Ho van fer... aprofitant un altre decret famós el famós decret 1006, la llei que regulava l'esport professional. La FIFA va considerar que un informe, en un informe fet per Porta, recordem que era doctor en dret internacional, que aquesta llei suposava la ingerència de la política en l'esport perquè valorava que les pugnes esportives es resolguessin en tribunals de justícia ordinària. Van amenaçar a Espanya que o derogava aquest decret o es tornava tota decidida en...
I es tornava tota decidida als tribunals de futbol.
Als tribunals de futbol interns. I els clubs espanyols es quedarien sense jugar a Europa i, òbviament, la selecció sense Mundial o Eurocopa.
Perquè, clar, sí, no podien... Si un jugador volia, segons el d'aquest 1006, un jugador volia marxar d'un club, si no el deixaven, anava a la justícia ordinària i deia, és que me paguen muy poco ya. La tensió va anar molt en augment, però la olla a pressió va esclatar amb dos incidents, i els dos estava el Real Madrid implicat. El primer és un partit de Copa, Sestao-Madrid, on a Hugo Sánchez, després de provocar la grada, li cau una ampolla al cap. Lamentable, incident, horrible, tot el que vulguis. La Federació Espanyola tanca el camp del Sestao, que es veu que llencen objectes a tots els camps d'Espanya, perquè era el més normal del món, fins i tot al camp del Madrid, i mai es tancava cap camp. Però el camp del Sestao el tanquen. Aleshores, el president del Sestao, molt xulo ell, diu que me voy a la justícia ordinària. Salten les alarmes a la FIFA. Hòstia, estan aplicant el decret 1006. Porten un tema esportiu a un jutge ordinari.
Clar.
Vale. I aleshores és quan el president del Sestao diu, si cauen coses a tots els camps d'Espanya, aquí lo que se castiga, i és una frase que ha fet fortuna, se castiga la punteria. Diu, perquè claro, si tu le das a Hugo Sánchez, te sancionas.
Si no, no.
Si no, no. La FIFA amenaça, seriosa, molt seriosament, Pablo Porta amenaça amb expulsar tots els clubs espanyols i reitera l'amenaça quan un altre jugador del Madrid, Jorge Valdano, diu que anirà als tribunals perquè vol deixar de ser estranger i un cop havia fitxat pel Real Madrid. Ell jugava com a estranger al Saragossa, el Madrid el fitxa, però no aconsegueix fer-lo oriundo, perquè Porta ho frena. Aleshores el tio diu, me voy a los tribunales. I aleshores el futbol espanyol comença a veure que no hi haurà selecció, no hi haurà Real Madrid a la Copa Europa, no hi haurà Barça a la Recopa i no hi haurà res de res. Aleshores, què fan? Cessament de Romà Cuyàs, que era el gran enemic de Porta.
Oh.
Que va ser substituït per una persona també molt intel·ligent que es deia Javier Gómez Navarro, Navarrete, que va aconseguir arribar amb la FIFA a un compromís per tal que els jugadors no anessin als tribunals quan volien canviar de clubs. I què va inventar? Sí, amics, si Porta va inventar indirectament la loteria primitiva, també va inventar la clàusula de rescissió.
No!
Aleshores, és la manera que tenien de dir, no anem als tribunals,
vale, vale.
Quan tu fas un contracte, et fem un preu de sortida.
Sí, Porta i Avalanche estaven convençuts de que al final havien guanyat, que les coses de futbol es decidirien sempre dins dels estaments del futbol, els tribunals de futbol que dèiem abans, perquè la FIFA tindria sempre l'última paraula sobre tot. Però, per sorpresa, va aparèixer un jugador de tercera fila, belga, anomenat Jean-Marc Bosman. I els hi van aixafar el castell de sorra, els sabents que és el xiringo, amb una sentència de la Unió Europea. Porta va passar a segona fila, opinant de tot quan li preguntaven. Recordava que tampoc era tan fatxa, que si va inaugurar el Mundial del 82, parlar en català, va dir exactament. Barcelonins, catalans, espanyol. Gràcies per l'acollida. I punt, això va ser tot.
O sigui, aquest va ser el gran discurs.
El discurs en català.
No és l'arenya de aquest discurs,
que no em digueu fatxa. Dien que Bernabéu i Núñez fueron excepcionales, o Florentino un gran presidente, o Franco no era del Madrid,
no, clar.
O una altra molt bona, la Porta caerà.
Clar, no li caia molt bé la Porta. Quan li preguntàvem per com havia de ser el retrat robot del seu successor, atenció, va dir, el presidente de la Federación Española tiene que tener capacidad de sacrificio,
hombre,
valentía, adhesión hacia él de quienes gobiernen,
caray,
independencia profesional de colores deportivos y económicos,
hombre,
ser interlocutor incómodo. Y a las horas vam anar fent, i arriba Rubiales, que tiene de todo, capacidad de sacrificio, valentía, adhesión hacia los que gobiernen, independencia profesional y independencia, sobretot,
económica. I ara el següent quin és?
I ara, espérate.
Ja veurem
Carlos qui és el pròxim. Carlos Herrera.
Carlos Herrera té independència econòmica, eh?
Home, aquest sí que té independència econòmica.
Mare de Déu, senyor. Pràcticament 11:45 del matí. Avui Pablo Porta, expresident de la Federació Espanyola de Futbol, en època franquista i després de l'època franquista.
I però seguia sent franquista.
I continua sent franquista. En el dia que es juga la Copa del Rei, ja veurem qui la presideix, ja ens ho trobarem, i qui és el pròxim president.
Su Majestat.
Sí, però per part de la Federació. Bueno, pràcticament 11:45. Gràcies, Santi. Gràcies, Marc.
A vosaltres.
Apa, adéu-siau. Sauf les aveugles, bien entendu.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Ja pensant en l'armari d'estiu perfecte? Doncs la Roca Village és el teu destí. Visita el Village i aconsegueix els essencials d'estiu més desitjats de les teves marques preferides, com Carhartt, Camper, Ecoalf o Adidas. I a preus irresistibles. T'esperem de dilluns a diumenge per viure un dia de compres inoblidable a la Roca Village. Si no vens, mai no ho sabràs.
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión
Plus. La Fundació Catalunya La Pedrera presenta Barceló, ceràmiques, tots som grecs. La retrospectiva més completa de la ceràmica de Miquel Barceló, que s'ha fet fins ara a Barcelona. Fins al 30 de juny, gaudeix a La Pedrera de l'obra en fang d'un dels creadors més destacats del panorama artístic contemporani internacional. Més informació i entrades a barceló.lapedrera.com.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Ja falta poc per la gala dels Premis Drac.
La nit en què els premiats brillen amb llum pròpia, en rebre l'escama de drac, obra de Missoí, que simbolitza la tenacitat i l'esforç necessaris per assolir les grans fites.
El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona,
celebrem les grans fites dels guanyadors dels Premis Drac amb els guardons de Missoí, marca referent d'alta joieria contemporània fundada per Unió Suïssa.
Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge B. Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, a RAC1, amb Esther Muñoz.
Prepareu la maleta perquè aquest dissabte 6 d'abril, a les 3 i 3 de la tarda, us portarem, atenció, a Chicago. Vindreu, oi?
A RAC1. Tots som u. A RAC1.
No hi m'escriu, no, bon dia.
Lliure, amb Xavi Bundó. Hi ha coses que passen només al cap de setmana.
11 i 32.
M'agrada molt la connexió, no és Shakira.
Sí. Ostres,
sí.
El crit
sí.
De fa una setmana, el bon dia de la...
Avui és el dia.
Va ser increïble, el de fa una setmana.
Jo encara tinc la penya
avui... canina. El millor que he fet en ma vida, eh?
Sí?
Doncs no, tinc una gran notícia per tu.
No,
deixa'm acabar.
No t'escapis ara.
Deixa'm acabar aquest anunci. Hòstia. Amb el riure. Que m'omple d'orgull nombrar-te heredera de... del Bon Dia, perquè el diguis ja d'ara en endavant fins a 2028.
No.
Sí, clar.
A veure...
No, però avui el podria fer a l'estudi.
No saps què podríeu fer? Podríeu fer-ho els dos a la vegada.
Clar, és el que he dit.
Vinga, va.
Podríeu fer-ho els dos a la vegada.
Un bon dia doble.
Sí, t'hi veus o no?
No, perquè la Noe té més pulmons que jo.
No, és veritat.
Perdona,
la clau
és molt més jove.
La clau seria com la natació sincronitzada que us mireu quan hagueu acabat.
Ah, exacte.
Saps per quan?
A veure, mira, Bundó, les teves fantasies les guardes per tu, vale? Sí, no les projectis. No ens interessen per res.
Mira, farem una cosa. Pregunto ara mateix a la gent de Twitter.
Xavi.
Voleu que la Noe i el Toni facin un bon dia conjunt o no?
Però Xavi, això és una dictadura, no preguntis. És un sí.
És un
home,
sí.
Tu manes,
sí. Si
tu
no.
Dius...
Ja comencen a haver-hi sis, però...
Tuiteros, poseu que no, 11, que no.
11 i 34 minuts, mira.
Tira'm una
serà,
aigua, sisplau.
Serà després dels consells dels supermercats consum i així us dono temps de votar. Sí o no, voleu que el Toni i la Noe facin avui, per única vegada, el bon dia conjunt?
Sí.
Cooperativa és estar compromesos amb les persones. Per això des de Consum ens preocupem perquè els nostres clients puguin formar-se i informar-se amb la revista Entre Nosotros i la seva versió digital entrenosotros.consum.es, així com amb les nostres xarxes socials. Perquè quan tots junts actuem pensant en les persones, ens adonem que junts
és cooperativa. RAC Consumidors amb Consum. Que vols sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia.
Ibérico Serrà, el pernil compta amb un gran nombre de denominacions d'origen on escollir. Avui a RAC Consumidors, amb la Núria Riba de la cooperativa Consum, en sabrem una mica més d'aquest deliciós producte i de com seleccionar-lo. En primer lloc, què fa diferent el pernil ibèric del Serrà?
El pernil ibèric s'elabora amb el porc de raça ibèrica, autòctona de la península ibèrica, mentre que el pernil Serrà s'elabora amb el porc de raça blanca. En el cas de l'ibèric, i depenent del tipus d'alimentació i lloc de criança, tenim des del més econòmic, que és l'ibèric d'engreix, que s'alimenta només amb pinso i es cria en granja, fins al més apreciat, l'ibèric d'anglà, que a més de criar-se en una devesa, el seu tipus d'alimentació és només a base de glans i pastures sense cap suplement afegit.
I de pernil serrà, quins tipus n'hi ha?
En el cas del pernil serrà, la classificació es fa en funció del temps de curació. Així tenim des del que no té cap exigència amb el temps de curació, que s'anomena serrà, fins al gran reserva, que requereix més de 15 mesos de curació. A nivell d'aromes i textures, l'ibèric té una aroma més intensa que el serrà, i el serrà té un sabor i textura més suau que l'ibèric. A més, l'ibèric acostuma a tenir més greix infiltrat que el serrà.
D'acord. I què ens pots dir de les denominacions d'origen?
En el cas del pernil ibèric tenim denominacions d'origen protegides de Los Pedroches, de Guijuelo i de Dehesa d'Extremadura. I pel que fa al pernil serrà, trobem denominacions d'origen com la de Teruel i la de Trevélez. En qualsevol dels casos, ja sigui un pernil ibèric o serrà, amb denominació d'origen protegida o no, per seleccionar-lo, els professionals de la xarcuteria utilitzen tots els sentits. Així, en funció del color del greix i les arrugues que es produeixen en diferents zones, saben si s'ha assecat més o menys, i amb la cala obtenen informació de l'interior de la peça, sobretot l'aroma i el punt de sal. I si voleu saber més sobre el pernil i les seves varietats, a entrenosotros.consum.es hi trobareu informació la mar d'interessant.
Moltes gràcies, Núria, per aquests consells d'avui i fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
11:36 minuts. A veure, tinc molts missatges, és que ara no sé què llegir. Diu...
A veure, llegeix els que diguin no.
Sí, tots dos. Sí, el bon dia conjunt. Sí, conjunt. Bon dia conjunt amb reverb i amb loop. Sí, bon dia conjunt. I tant... No! Només Toni García.
Oh, oh, oh. Bravo, bravo!
No aplaudeixis, que llavors et tira sal, burro.
Ah, no,
vale, no. Sí, el bon dia conjunt, bon dia conjunt. He rebut missatge fins i tot de l'Hispània, que em diuen que, evidentment, tots dos a la vegada...
Digue'ls a l'Hispània que envien alguna coseta.
No, home, no.
Una rosseta,
encantadors,
alguna
coseta. Encantadors la gent de l'Hispània.
Una rosseta, alguna coseta.
La Marta Olesti.
A veure, que hi hagin 5 tuits que diguin que sí. No.
Però a més de l'Hispània, que juga el teu equip, Xavi, és a dir, evidentment estan actuant segons les teves ordres.
No comencem, ja.
No, és així.
No comencem, ja.
Els fondonians?
No teniu res a dir l'Hispània, perquè...
Hi havia una carpa l'altre dia.
Us van tractar de meravella l'última vegada que vau anar. O sigui,
per cert, Xavi, ja tenim els papers per inscriure't a les eleccions.
Sí.
De què? No. Sí, fondonians.
Escolta, ja hi ha prou.
La setmana que ve...
Ja hi ha prou mediàtics a les eleccions.
La setmana que ve, divendres, instal·lem la carpa.
No. Sí.
Estarem a plaça Catalunya amb la carpa dels fondonians.
No us escapeu, que us toca fer el bon dia. 11:38 minuts. Heu de coordinar-vos, eh?
No.
Ai, com us saludo la vegada.
Hòstia. Clar. Bueno, pues
amb els dos noms.
Quina emoció, quina emoció.
Quina emoció.
En divertim.
Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
I en conjunt, per primera vegada, Noemí Escribano, Toni García, bon dia. Heu hagut de trobar el to, eh? Ei, tens mal de cap o no?
Una cosa...
Estacionàtic, eh?
Teniu un desfibrilador pel Toni? O alguna cosa que el torni a la vida?
Desmuntat completament, eh?
Anava a dir que em fessin una colonoscòpia. Però no,
no. També, no? Ja que estem posats.
Mare de Déu.
Escolta, semblava una mica la banda sonora de la primera profecia.
La banda sonora de
Dune. A veure que marxo, eh?
Ai, senyor. Bueno, escolta, va, que és tardíssim i hem d'anar fent feina.
No, a veure...
Ja hem fet la feina, eh?
Sí, ja, no, ja ho hem dit, però jo repeteixo, insisteixo.
És tard.
Sacrables ja està amortitzada la secció.
És molt tard.
Mensual.
El taxímetre ja està canviant, Xavi, ara ja està en una fase en la qual factura més ràpid.
Calleu-me on lleu les fruites de la matlle, va.
Sí, ara... 5 cèntims més.
No, va, vinga, anem amb les pel·lis i sèries i tot la pesca. Diria, crec que el Blai em va dir, no és una gran setmana, i després es va sorprendre amb algunes de les pel·lis.
Sí?
Bueno, després hi anirem. Però abans comencem per sèries. Volia començar amb sèries.
Sí, sí.
La primera és a Netflix, és la nova versió en format sèrie de la clàssica novel·la de Patricia Highsmith, del Talento de Mr. Ripley, i que ja havia anat al cine en el seu dia. Es diu Ripley.
May I ask you to describe Thomas Ripley?
A veure, és l'adaptació de la novel·la de Highsmith. El problema que tenim, entre cometes, que no sé si què tal la sèrie, però el problema que tenim és que la pel·li ja està...
Les pel·lis.
Sí.
Perquè hi havia una de l'Alain Delon, mítica,
sí. Bé, no,
i la que coneixem més, diguem-ne, perquè és més contemporània, que
Matt
és
Damon,
la
de...
No? Anthony Minghella, sí. Matt Damon, Jude Law. Philip Seymour Hoffman... La... Sí, sí, no, és tot...
William Paltrow, un repartiment.
Kate Blanchett.
Una bona pel·li.
Tremendo.
Clar, què tal la sèrie? No?
Si vols, t'ho resumeixo ràpid. És a dir, estèticament increïble, però completament buida.
Oh.
És a dir, és un ou de Fabergé preciós per fora, però quan l'obres a dins, no hi ha res. Hi ha avorriment. Això és el que a mi m'ha produït.
Noi. No, Toni.
A la vegada, parlareu a la vegada, a partir d'ara.
Crec que vosaltres l'heu vist sencera, jo he vist els dos primers.
I?
No tinc aquesta impressió tan dolenta com els meus companys, però és veritat que crec que no es sostindrà els 8 capítols amb el ritme que porten. Perquè tu veus el primer capítol i dius, ostres, això està molt bé. Veus un personatge que promet molt, la fotografia, és que s'ha d'assenyalar perquè és espectacular. Però és veritat que els personatges són molt freds. I tenint en compte que la clau d'aquesta sèrie és la relació entre aquesta mena de triangle que es forma, si els personatges no acaben de mostrar una mica de joc, la cosa naufraga. I és el que crec que passa més endavant, ara que ells acaben de desenvolupar. Però...
No, a mi em sembla que el problema que té, bàsicament, per mi és... Primer, a mi, el blanc i negre. Em sembla una decisió absolutament aleatòria.
Ah, sí? És el blanc i negre?
Sí.
No, però és per apatar, això, perquè sempre queda bé fer una cosa en blanc i negre.
Sí,
sembla més d'autor, no?
Quan li pregunten al creador, que és Steven Zaillian, que és un senyor que té un talent immens...
Sí, era el guionista de la llista de Schindler, per exemple.
Ell diu, no, és que quan estava llegint el llibre la coberta era en blanc i negre, vaig dir que la faria en blanc i negre. D'acord, molt bé, gràcies.
Mira, almenys no s'ha inventat una...
No, però no, prefereixo que t'inventis una història. I em diguis que et sembla que orgànicament la història té més sentit en blanc i negre, perquè el contrast, la Itàlia, etc. Perfecte. El blanc i negre ja no me'l crec. Però el primer episodi em sembla excel·lent. És la història, bàsicament, d'un estafador, el que contracten. Has de fer, és veritat, has de fer això que els anglesos diuen suspension of disbelief, no?
Però molt, eh?
Això és la incredulitat. És a dir, t'has de creure aquesta premissa, que és a un senyor que és un estafador, el contracten els pares d'un noi molt ric que ha fugit a Itàlia i està vivint com un rei perquè intenti convèncer-lo de que torni a casa. D'acord?
Bueno, és l'argument del primer llibre de la Patricia Highsmith.
Perfecte.
Sí.
Però aquí està explicat d'una manera una mica estranya.
Aquest bastant. És el, jo crec que és, o sigui, és fidel al llibre, però realment en el fons no s'assembla en res
en
al
res.
Llibre. Aquest és el problema de la sèrie.
Llavors, aquest senyor li donen uns diners i se'n va a Itàlia buscant aquest senyor, no? En el Dicky. Primer error de càsting brutal, el tal Dicky, que és un actor amb un poc carisma increïble.
Johnny Flynn.
Sí.
Que és, per què triomfa, pel meu gust, el Talento de Mr. Ripley i la versió de Minghella, no? La que estàvem parlant. Perquè és un joc de seducció constant. És a dir, aquest tio arriba a un cercle que no és el seu, ni socialment ni culturalment, de cap manera, i s'introdueix en aquest cercle a base de seduir, no? Uh-huh. És un tio que els enganya tots, no? Uh-huh. Però per què ells es deixen enganyar? És a dir, és un joc de les dues parts. En el cas del Jude Law, el Jude Law es deixa seduir per aquest tio, el que li pot fer de mentor, és que un Pigmalió, no? I l'altre és un senyor que juga aquest joc de la ingenuïtat i tal. Però en realitat és un joc de seducció. Homoeròtic, fins i tot, si vols, peli... Estava...
La pel·li queda claríssim.
Sí, queda claríssim que mai arriba a ser físic, però és molt emocional.
Aquí és cert que tu veus el personatge de l'Andrew Scott i que té molts matisos i que està molt ben fet, però tu el veus i no. Jo no confiaria en aquest paio, ni el ficaria no a casa
però
meva.
Però és que el tema és que és un joc de seducció i des del primer moment tots es cauen com el cul entre ells,
no et creus
de cap manera que aquest senyor fiqués a casa seva en aquest tio, que a més, això passa en el primer capítol, confessa de seguida que ell en realitat ve del pare, perquè no s'intenta inventar una història per colar, no? Per dir, no, jo ens em coneix aquí, no, de seguida confessa això. Clar, després hi ha alguns diàlegs que són
absurds, però
hilarants, risibles, i en general, com que no hi ha aquest joc de seducció, insisteixo, que s'estableix entre els personatges quan tenen carisma i química, com que tot és tan fred, és que al final, al cap de dos o tres episodis, dius, mare
de Déu.
I després hi ha una cosa, hi ha una escena que ja veureu, amb una barca, que és de lo més graciós que he vist a la meva vida, involuntàriament. No, és ridícul, de veritat, eh? Plorant de riure a casa.
Per mi aquesta escena resumeix molt bé el principal defecte d'aquesta
sèrie.
És una escena que passa en una barca i que dura, la vaig cronometrar, 25 minuts.
Sí.
25 minuts per una acció que et pots ventilar en 5 minuts.
Vaig a la cuina a buscar gelat i encara estava el tio amb la barca.
I a la sèrie això és constant amb moltes accions que fa el protagonista, que dius, ara pugen les escales, ara s'asseu i es queda mirant durant 2 minuts
un quadre. És aquesta necessitat de dilatar-ho tot per acabar tenint 8 capítols.
És una sèrie, Xavier, ja callo, que és un Cadillac, d'acord? I que la porten al xatarrero, i fan un munt de ferralla. I després et diuen, bé, ara et menges la ferralla.
A part del problema de la dilatació, que és excessiu, que és una sèrie que en 3 episodis o 4 l'hauries fet perfectament, tinc un problema amb el personatge. És a dir, jo no reconec el Ripley de les novel·les en aquest personatge que em presenta. En aquesta sèrie, això per mi és fonamental.
Hi ha el cap aquest d'edat.
És un personatge gairebé borderline, ho dic de veritat. És un tio estrany que quan li parlen contesta un segon més tard, que es queda mirant fixament amb els ulls oberts a la gent. No és un personatge, un estafador, seductor, estil... No sé, és que penso en Matt Damon, penso en Alain Delon i estan anys llum d'aquest personatge. I a les novel·les tu veus un altre Ripley, no és aquest Ripley. Això potser la gent que no hagi llegit la novel·la tant se li en fa, però és una novel·la que jo crec que ha llegit molta gent i que molta gent espera aquest personatge.
És que la novel·la té 25 anys, representa.
Sí, és molt més jove, sí, efectivament.
I aquí em diu...
Té 40
i tants. No, i tant, però és que et dic, a part, el personatge està construït de tal manera que és molt difícil que tu empatitzis amb ell. I precisament la gràcia de la novel·la és que entra en aquest cercle d'aquesta manera perquè és capaç de mimetitzar-se, és un camaleó en realitat.
Home, jo agraeixo que Netflix estreni sèries que no són el típic fast food que estem acostumats a veure en aquesta plataforma. Ara bé, ostres, quan estrenes una sèrie així, no estrenis això, perquè és que realment és una sèrie que només està preocupada per la posada en escena i no es preocupa de res més.
No, és pura estètica.
Ni dels personatges, ni de la història, ni del guió, res. Sí, que jo em continuo quedant amb les...
Deixa'm dir que és una sèrie que està produïda per Showtime, anava a emetre's a Showtime, però al final va acabar arribant a Netflix, és a dir, que potser per això no té aquesta factura de Netflix tan clara de les sèries de la plataforma, és diferent. Però que sigui diferent no vol dir que sigui més atractiva.
Us diré fins i tot una cosa, a mi el blanc i negre em sembla horrible.
A mi m'agrada.
A mi em sembla horrible, em sembla que li falta... tota la textura del món.
Ai, no us ha agradat res.
És com si haguessin fet la pel·li en color i li haguessin tret el color i s'hagués quedat
així. A mi m'agrada el blanc i negre, però és cert que no crec que funcioni a efectes de la història, perquè...
No. Conceptualment no té cap sentit.
Si Roma, i en aquest cas, bueno, aquest poblet de prop de Nàpols, és com un personatge més de la història perquè entra en aquest joc de sensualitat, no quadra, o sigui, encara és més fred per aquesta...
Després el tio de tant en tant es casca uns monòlegs, comença a parlar ell sol.
Que és una llàstima perquè...
Que no hi ha... Hi ha una escena en què ella es casca un monòleg parlant com si fos el protagonista de el Dicky, aquest famós, el noi que ha anat a buscar a casa de Dicky, declamant com si fos Juli César, que saps que en qualsevol moment pot arribar l'altre. Ripley, que ets més tonto que ha fet encàrrec.
I després aquesta sensació constant que estàs veient un anunci de Martini de la Dolce Vita, saps aquests anuncis en blanc i negre de Martini, a Itàlia, no sé, tot és tan artificiós.
L'Andrew Scott demostra un cop més que és un tio molt versàtil, o sigui, pot fer tota mena de papers i ho fa estupendament, però és una pena perquè aquí realment no encaixa el paper.
Però jo crec que aquí és més culpa del director que vol aquest tipus de Ripley.
Hi ha una direcció d'actors terrible. Sí.
Ripley és la sèrie, una de les estrenes importants a Netflix. No us ha convençut a cap dels d'aquí. A la segona.
Apple, era molt diplomàtic.
Apple TV. Colin Farrell és el protagonista. Li ha agradat, i això és estrany, al Tony Albay, a la vegada.
Contrapartida,
sí. Sí, eh? Apple TV la sèrie es diu Sugar. Another beautiful day in California. Què és això, Blai?
És cinema negre. Bueno, cinema negre, és...
Noir.
Noir, és un noir clàssic. Ell és un detectiu privat, molt amant del cinema, un cinèfil absolut, que és un tio que lluita contra els seus dimonis mentre està investigant un cas, que és la desaparició de...
Hòstia, perdona.
Què?
Un tio que lluita contra els seus dimonis.
És així, no?
És la carta d'amor al cinema negre.
I que investiga la desaparició de la neta d'un productor de Hollywood. I llavors... el que fa la sèrie és molts homenatges al cinema negre que apareixen...
Fa una cosa que a mi em va recordar a Drimon, la sèrie aquesta que es deia Sigue Soñando, on apareixien extractes d'altres pel·lícules o de sèries quan el protagonista s'imaginava certes coses.
Però és que això està molt bé.
Que això és bastant al·lucinant.
Sí. Bueno, cal explicar... Perdoneu, ha arribat el Nubi, eh? Ha arribat el Nubi a Madrid, ojo. Ja. El tenim... Nois.
El Nubi és el del mig, eh?
Sí, clar. Sí. Solís Martínez d'Almeida.
Amb la família.
Sí.
Atenció als barrets, la senyora de Bert qui és?
Ah, no ho sé, no t'ho sabia.
La seva tia.
Té un barret que sembla un ficus.
Jantada de por a Madrid, per veure el casament. Després mirem.
A casa atropellen una persona.
A veure, que estem parlant d'una sèrie que és collonuda.
Ah!
Mira, Ayuso.
L'alcalde aquest.
Compte que Ayuso va colorida, eh?
De color rosa, sí. Fúcsia
importància. I sola.
És molt important, això que estàs
dient. No va acompanyada, fixa't.
El fet que no vagi acompanyada és significatiu.
Que curiós, eh? Perquè generalment a les bodes sempre vas amb la teva parella, no?
Bueno,
sí.
Acostuma, sí. Algun contratemps o alguna cosa, no? Sí. No passa res.
Bueno, va, no? T'ha agradat a tu, Blai, o no?
Molt.
Sugar t'ha agradat
boníssima.
Molt.
Boníssima. I no només com està narrada la història, això que comentava el Toni d'inserts d'aquestes pel·lícules. O sigui, hi ha fins i tot, quan ell està... Un exemple, ell va conduint amb el seu cotxe i hi ha moments que sembla... que hi ha moments que són agafats filmacions dels anys 60 i 70 amb cotxes de l'època que dius, ostres, i... canviant les...
Però és que això està... explica'm a la gent que no l'hagi vist que el protagonista, ja ho has dit abans, és un detectiu privat però que està obsessionat amb el cinema fins a extrems malaltissos. És a dir, ho veu tot com al cinema.
No, el tio arriba a Japó i l'està esperant una amiga que li ha comprat tres revistes
al Taller de Cinema.
Sight and Sound.
Aleshores, la seva realitat, generalment, s'intercala amb imatges de pel·lícules de l'edat d'aura de Hollywood que tenen relació amb el que està passant. Per exemple, si ell té una pistola, doncs apareix una escena d'una pistola.
Sí, és Drimon, Sigue Soñando.
Exacte, no? I això està molt ben parit, però, per exemple, abans parlàvem de Ripley, no? Com molta estètica però poc contingut, i aquí hi ha molta estètica però hi ha un bon contingut. És la prova de que sí, que pots fer una sèrie amb una bona estètica, una estètica molt personal i marcada, que és aquest neo-noir de Los Angeles, amb una fotografia molt especial, jo crec que tocant tots els tòpics del gènere, fins i tot, però des d'una perspectiva bastant moderna. Jo crec que això ho fa molt bé, i és una sèrie que sí, que funciona tant pel contingut com per l'estètica que té, que és meravellosa. Gran sèrie i gran Colin Farrell, tio.
Sí, és estrany que en una sèrie funcioni la veu en off, aquí funciona.
Sí.
Que cosa rara, perquè molts cops dius, ostres, acaba amb això. I també que el Colin Farrell, darrerament, a mi m'està sorprenent molt, perquè fa papers... És com el paper que feia de Gentleman, una mica, que feia aquest mafiós... Bueno, no era un mafiós, era com un tio que entrenava paios... Sí.
Que tenia un gimnàs molt estrany.
T'ho fa amb una amabilitat. Doncs aquí és el mateix personatge, però en modus elegant i amb aquesta cinefília.
Us convenç.
Sí, és un personatge que tu dius, ostres, m'agrada, vull continuar seguint aquest tio a veure què passa.
Vull afegir només dues coses. Una, que és un noir que passa de dia.
Sí.
També.
Califòrnia.
Que totes les escenes són de dia, que és una cosa molt estranya.
Sí.
És a dir, quan pensem en el cinema, en el gènere negre, sempre pensem en bars de nit, la ciutat de nit, el barman netejant el got de whisky, etcètera.
I aquí és lluminosa.
Aquí és tot de dia. Superlluminosa i estèticament, a més, crec que conceptualment està pensada perquè sigui molt lluminosa.
I a més, Toni, a cases importants, cases importants, de senyors molt rics.
I després que la sèrie, que jo l'he vist sencera, ara només hi ha dos capítols. El capítol 6 té un plot twist, que és probablement el plot twist més salvatge que he vist en anys.
Ostres, tu.
I que et treu de la sèrie completament o t'hi fica totalment a dins i dius, hòstia, a veure la segona temporada. Ho dic perquè aquí potser hi haurà gent que farà la reculada.
No li agradarà.
Però jo no la faré. Jo no faré la reculada.
És que s'ha de dir que la sèrie et va donant indicis de que el paio... té algun problema.
Sí.
Té algun problema que no sabem quin és.
Però... És difícil veure... A més, et diré una cosa. El gran mèrit per mi és que és difícil veure arribar aquest plot twist. Aquest canvi, aquest gir de guió és molt difícil.
Ara tinc molta curiositat.
Sugar, la trobareu a...
Tardareu un mes.
I la tercera sèrie catalana estrenada dilluns a TV3. doblada al català amb dos episodis. El dia següent ja estava completa per Prime Video, aquests acords que hi ha també sobre sèries, que és una mica el que va passar amb Cites. I la sèrie es diu L'Acadèmia.
Un de cada 10 triomfarà a l'Apollo Futbol Club, tant si sou capaços d'arribar dalt de tot com si...
Apollo Futbol Club, és una acadèmia de futbol, sí, no? De futurs talents del,
una pedrera.
Del món de futbol, una pedrera, exacte.
La Masia, una espècie
on
de Masia.
Hi ha el Marc Martínez, que és l'entrenador.
Sí,
crec, crec que el gran actiu de la sèrie.
Sense dubte. Marc Martínez, eh?
Bàsicament.
Per no dir, per no dir l'únic.
No, el seu fill.
León Martínez, que és el porter,
a mi,
no?
Per mi va ser la gran revelació de la sèrie.
Mm. Jo crec que té una cosa molt bona, la sèrie, crec, i és la reflexió que fas sobre si tu tens la desgràcia de que el teu fill sigui molt bo jugant al futbol.
Ja.
I en el moment...
Has d'entrar en un mundillo complicat.
En el que és el somni del teu fill de ser un bon jugador de futbol, jugar amb els seus amics i tal, es converteix en el somni del pare o de la mare de que el nen jugui a primera divisió, al Barça o al Madrid, i com això se te'n pot anar a les mans en un minut i se te'n va a prendre vent. I també tot aquest món fosc, no?, que retrata d'una forma una mica superficial.
Jo veig una brotxa grossa per tractar tots els assumptes. Estan tots els assumptes que pot ser
esperat.
Immigració, homosexualitat... Tots els assumptes que poden preocupar, doncs, a un grup de nois joves, però tots amb brotxa grossa. Fins i tot aquest que diu el Toni dels pares obsessius amb el fill, trobo que hi ha moments que és ridícul. És a dir, es podia haver fet amb una mica més de sofisticació, profunditat. Sembla que ho volen fer d'una manera superficial, lleugera, i a mi la sèrie em sembla poquíssima cosa. És una sèrie molt, molt convencional. Sent una sèrie dirigida a gent jove que podria ser més transgressora, la trobo molt convencional.
Tres estrelles...
És una sèrie d'adolescents.
Calleu un moment, Broc. Dos i mig? Dos estrelles i mitja? Tres?
Jo li posava una i mitja, dues.
Podria ser Élite, podria ser... Però jo crec que millorar,
té un tractament molt més... O sigui, aviam, no és tan exagerada
com... Sí, a nivell social, i si tracta temes més interessants.
Això que dieu, estan tots els estereotips, estan com tot posadet allà perquè tracti tots els temes que es tracten a totes aquestes sèries, però escolteu, almenys no és ni Élite, ni és A través de mi ventana, ni totes aquestes merdes que agafen... És que és veritat!
Sí.
Com està pensada,
Jo crec que està per... La noia té tota la raó, està bastant per sobre de la mitjana de sèries espanyoles que hem vist fins ara.
T'agafen estereotips, però et mostren personatges mínimament normals.
Per tu és tan dolenta com la Mano de Hierro, per exemple.
Ai, a mi m'agrada més Mano de Hierro.
Va,
què dius?
Va.
Mira
cap
a casa.
Si ets un adolescent fora. I t'interessa això, et pot agradar. O sigui, la sèrie no és res de l'altre món, però no és una brossa, tampoc.
I després podríem parlar del doblatge, però bé, suposo que aquest és un assumpte que ja... Millor no tocar-lo, eh?
Del doblatge, no? Va, és que...
No, perquè hi ha coses rares. El doblatge en català...
A Prime, sí. I hi ha parts que estan en català, clar.
Però Prime no és en català, no? La versió...
A Prime la versió és, bàsicament, en... 80% castellà i moltes escenes del Marc Martínez a casa seva i amb el seu fill parlant en català.
Val. Això és la versió original,
diguem-ne, no la doblada del català.
El que passa que la versió doblada en català hi ha coses que a mi em grinyolen. Per exemple, hi ha un jugador que és colombià que parla en castellà, el Marc Martínez, quan parla amb ell, es dirigeix en castellà, a la versió doblada en català, però quan el seu company d'habitació, que és català, es dirigeix amb ell, li parla en català. Ja. Per què no podem parlar-li en català sempre a aquest noi?
Bueno, perquè hi ha...
Decisions estranyes, no?
És que... molt complicat fer una sèrie. A Catalunya és el més complicat del món. A la que entres, ja hi ha algú dient no, potser hauries de ficar-hi una miqueta més de...
Aquí hi ha un problema que és un problema que... No, sé
però com... ja no dic, perdona, no dic d'estar content, sinó les... Com surt la paraula? Estàs sotmès a una sèrie de poders determinats.
Hi ha uns peatges que pagues quan vols fer una col·laboració amb una multinacional, es digui Amazon, es digui Netflix, i aquest peatge nosaltres, catalans, sempre el paguem en forma lingüística.
Això
és una cosa que no sé com es pot arreglar, que suposo que és anar posant quotes. No, la veritat. I aportant en lloc del 10% de la producció el 50%, etcètera, perquè si no és irresoluble. Perquè la gent que mana i vol fer aquestes coproduccions a l'altre cantó, diuen, no, això hi ha d'haver-hi més castellà, perquè, és clar, això després ho vull vendre a l'altre cantó de l'Atlàntic, saps?
Que ho doblin.
Quan tens un cos... Sí, quan tens... No, però quan tens un cos internacional, aquest és el... Clar, tu això li has d'explicar a un senyor de Madrid.
No, evidentment.
I aquest senyor de Madrid li ha de rendir contra un senyor de Los Angeles. No estic defenent que facin el que fan.
No, totalment.
Però estic dient que això és el que passa d'una forma realista.
Un minut per les 12. Un moment i ara tornem, un moment.
Eh!
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Ai, els dilluns. No t'apassionen els dilluns? El sol brilla amb més força, el mar fa més olor de mar, la gent somriu. Com m'agraden els dilluns. I els dijous també.
Eurodreams, el joc de loteries i apuestes de l'Estado, pot fer que els dilluns i els dijous siguin els teus dies preferits. Perquè amb Eurodreams pots guanyar 20.000 euros al mes durant 30 anys i molts premis més. No t'oblidis d'Eurodreams, perquè si ja hi ha 9 guanyadors a Espanya, tu podries ser el següent. Eurodreams.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Arriben els dies sense IVA de Conforama en sofàs, matalassos i mobles. Molta comoditat i gens d'IVA. Només del 6 al 9 d'abril a Conforama.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra.